Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern ha reunit el gabinet de crisi per monitoritzar la situació als centres penitenciaris i coordinar les pròximes actuacions. Tot plegat, ja ho sabeu, després d'una jornada de bloquejos als centres penitenciaris catalans. En total, 7 dels 8 centres han estat encerclats. Anem ara a la presó del Callà, Mas Enric, on hi ha la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Cristina Artacho, per veure com està la situació a hores d'ara. Bona tarda, Cristina.
Hola, molt bona tarda. Doncs com deies, aquí continua el tall als accessos, no es pot accedir de cap manera al centre penitenciari i els interns d'aquí, que són vora uns 850, porten tancats a les cel·les tot el dia. Durant el matí han hagut vora 200 funcionaris manifestants, ara són un pèl menys, un centenar, que continuen aquí amb els pícnics, amb les barbacoes. Durant el matí, a partir de les 12, s'han pogut anar fent canvis de torn, perquè recordem que hi havia persones, funcionaris, que portaven més de 24 hores treballant al centre penitenciari. També coincidint a les 12 s'ha fet un minut de silenci per la Núria, la cuinera que va morir a mans d'un pres el passat dimecres i que va desencadenar totes aquestes protestes. I a banda de continuar demanant, no, la dimissió tant de la consellera de Justícia com del secretari de Mesures Penals, també han demanat la dimissió del director de la presó, el Francisco Romero. La previsió és que els talls en aquesta presó de Mas d'Enric continuïn durant tot el vespre.
Doncs moltíssimes gràcies, Cristina. Continuem pendents de com evoluciona aquesta situació. I més temes. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciarà si es presenta com a candidat a les eleccions catalanes del 12 de maig, el dijous a la tarda, en un acte a l'Ajuntament d'Elna, al Rosselló. La setmana passada, Puigdemont ja va avançar que li faria molta il·lusió ser al Parlament al debat d'investidura. Amb un missatge avui a X, abans Twitter, l'eurodiputat ha dit que anar a l'exili per les mateixes raons, va anar a l'exili per les mateixes raons per les que ara n'hauria de tornar. Per cert, que un grup de treballadors de Danone a Parets del Vallès s'ha manifestat avui al matí davant la fira alimentària que ha començat per rebutjar novament el tancament de la planta i exigir-ne la continuïtat. Al voltant d'una desena d'empleats han criticat l'enrocament de la direcció de voler acomiadar 157 treballadors. I acabem amb un apunt. Arriba l'Ambici a Sant Adrià de Besòs. D'aquesta manera, el servei de bicicleta pública metropolitana ja està actiu a 14 municipis de l'àrea de Barcelona, amb 168 estacions instal·lades i més de 1.800 bicicletes. L'Ambici compta ja amb 22.000 usuaris.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 18 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Continuem amb una clara situació de tipus de temps i també de tipus de temperatura en funció de si estem molt a prop del mar o ja alguns quilòmetres terra endins. A prop de la costa encara l'ambient humit, amb alguns moments de boira i tot, i això fa que la temperatura al llarg de les properes hores hagi de passar poc dels 15-16 graus de màxima. I en canvi, una miqueta cap a l'interior, res, 5-10 quilòmetres, ja la temperatura es desboca i a hores d'ara l'ambient és molt suau i, de fet, aquesta tarda farà calor. Una altra vegada al voltant dels 25-26 graus de màxima cap a l'interior de l'Ebre o les comarques de Ponent, però moltes comarques de 20-24 graus. Ja diem, arran de mar encara aquests moments de núvols baixos i aquesta tarda també algunes nuvolades que aniran creixent al Pirineu Lleidatà, amb algun ruixadet, poca cosa ja aquesta propera nit. El dimarts tornarem a tenir aquestes boires enganxades a mar i durant la tarda algun xàfec a les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de desigualtats digitals i de la bretxa existent amb la població més gran. Li preguntarem a la Mireia Fernández Ardèvol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per parlar de la Lliga de Futbol, la Champions i la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. A partir de les 5 coneixerem l'associació Família Amic a través de la presidenta i la secretària de l'entitat. Continuarem amb ciència perquè ens expliquin com cultivar la terra per combatre el canvi climàtic i resistir la sequera. Acabarem amb cultura per referir-nos al Festival Hamlet de l'Alcabot de Castellar del Vallès amb l'actor Arnau Vilardebó. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Unes 30.000 persones s'han aplegat en el pícnic jazz del Parc Vall Paradís de diumenge, una de les activitats més populars i esperades pels terrassencs i també per la gent que ve de fora del Festival Anual de Jazz de la ciutat. Amb temperatures que van rondar els 30 graus al sol, milers de persones es van reunir al voltant d'aquesta proposta molt exitosa que barreja una vetllada familiar i d'amics amb la música jazzística, que en aquest cas oferien Professor Cunningham and His Old School, Les de Barcelona, de Ray Gelato and Enric Piedro Quintet i Del Toro Blues Band. El pícnic jazz es va consolidant any rere any com una de les activitats multitudinàries més esperades de l'any en el Parc de Vall Paradís. Al llarg dels seus 22 anys d'història, el pícnic jazz s'ha convertit en una gran festa popular d'aquest estil musical, amb quatre concerts en directe de primer nivell, una àmplia oferta gastronòmica, una fira del disc i altres estants amb activitats lúdiques i diverses. És una de les propostes més emblemàtiques del Festival Jazz Terrassa.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC, capital del Vallès Occidental, Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha tancat la seva 12a edició amb un augment de públic. A falta de dades definitives, l'organització quantifica l'increment entre el 10 i el 20% respecte a l'edició anterior. La implicació de més entitats explicaria aquesta major acollida. El director del certamen, David Garnacho, reconeix que s'ha fet un esforç per fer-lo lluir coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Vam plantejar què podríem fer d'especial i va sorgir el tema de l'homenatge al Caia Casas. Llavors també el que hem fet amb Cine Club, que avui diguéssim s'han integrat dins el festival i a més fins i tot han donat un parell de premis en el concurs de curs. O sigui que hem implicat una miqueta més el teixit de Sabadell per donar-li una miqueta més de visibilitat al 2024.
Les sessions amb millor acollida han estat les maratons de divendres i de dissabte, així com la sessió de dimarts en què es van projectar les dues pel·lícules de l'homenatge Caia Casas.
Gràcies, Pau. Ara anem fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els veïns de l'illa de Canigó reclamen a les administracions públiques informació sobre l'estat dels seus pisos i el temps que trigaran a tornar a casa, aquells que ara estan desallotjats. Són algunes de les demandes dels prop de 200 afectats que aquest dissabte s'han reunit a la plaça de Badalona. Es plantegen formar una plataforma per tenir més força. Una de les principals reclamacions dels veïns dels carrers Canigó, Ausias Marc i Llafià és obtenir un informe que els certifiqui que els puntals que s'estan instal·lant als habitatges són segurs. Els que han pogut seguir a casa seva tenen por i aquells que han estat desallotjats volen saber quan podran tornar i tenir garanties de seguretat. Una altra de les qüestions que els preocupa és com finançaran les obres necessàries per rehabilitar els habitatges. Susana Solà és veïna del número 15 de Canigó.
Quan i com faran la rehabilitació? Com es podrà finançar, si és a nivell comunitari, individual, i necessitem informació. I per fer una mica de pinya, perquè crec que si fem pinya guanyarem més.
Des del govern local manifesten que sense el diagnòstic dels edificis és prematur parlar del cost de les obres de reparació. Amb tot, els veïns disposaran d'una línia d'ajuts i subvencions per part de l'AMB. Alhora traslladen un missatge de tranquil·litat als veïns de l'illa de Canigó, assegurant que els habitatges que han estat apuntalats compten amb el vistiplau per viure-hi amb total seguretat dels tècnics que treballen a les inspeccions dels 22 blocs afectats.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral, una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Saludem Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. La cooperativa agrícola del Prat ha presentat dos nous productes en el marc de la Fira Alimentària de Barcelona. Es tracta de la carxofa marinada i faves envasades al buit, dos productes elaborats per la Fundació Espigoladors sota la marca És Imperfect. D'aquesta manera es vol donar una segona vida a productes que es descarten pel seu aspecte o perquè són excedents de producció, a la vegada que amplien l'oferta a la clientela. Escoltem el president de la cooperativa, Agustí García.
Si no pots cuinar, doncs nosaltres t'ho fem, que ho tinguis ja fet perquè arribes a casa i ja ho tinguis preparat. Cada vegada estem venent més. Tant la de calçó com la de carxofa són les més venudes. Després, carbassó i tot això, no tira tant, però la de carxofa i calçó tenen molt bon èxit, i els patés també.
A banda d'aquests productes, i com altres edicions, la parada de la cooperativa també hi ha cuina en directe. La carxofa és protagonista de les elaboracions que faran cuiners de gastroshows.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La reina Letícia ha donat aquest matí el premi al voluntariat universitari de la Fundació Mútua Madrileña, dotat amb 15.000 euros, a la jove castellarenca Sara Salcedo, de 23 anys, i a la seva companya de pis, la Laia, pel projecte d'Aura Habitat, que promou la cohabitació amb persones amb diversitat funcional. La Sara, que estudia psicologia, va entrar en contacte amb la Fundació quan li van proposar fer les pràctiques del grau superior. El projecte consta de 3 pisos i Salcedo s'està en un on conviu amb 3 joves més l'Ona, voluntària com ella, i dues persones amb diversitat funcional, la Laia i l'Enric.
Gràcies, Guillem. I abans de tancar aquesta ronda d'actualitat, repassem l'actualitat de Sant Cugat. Sami Fernández, bona tarda.
Bona tarda. L'exregidora convergent Susana Pellicer ha mort aquest diumenge a l'edat de 62 anys, després d'afrontar una malaltia. Molt arrelada a Vall d'Oreix, va dedicar 16 anys de la seva vida a la política, començant el camí a l'MD, a l'oposició. Després va incorporar-se com a regidora a l'Ajuntament de Sant Cugat, de la mà de Lluís Recorde, i posteriorment amb Mercè Conesa. No obstant això, la seva trajectòria professional va fer un canvi de rumb volcant-se en el dibuix. Una passió que la va dur l'última etapa a coordinar les activitats artístiques del grup Catalonia. La vetlla serà aquest dimarts de 12 a les 8 de la nit al tanatori de Mirasol i el funeral s'oficiarà aquest dimecres a les 10 del matí a l'Església Protestant de Vall d'Oreix. La seva etapa a l'Ajuntament sempre va estar vinculada amb l'òrbita social. Va començar el primer mandat com a regidora de Cooperació, Immigració i Igualtat i el va acabar com a tinent d'alcalde de serveis a la ciutadania. Des de llavors i fins la seva retirada en política, sempre va ocupar tinences d'alcaldia d'àrees de serveis, com a serveis a les persones, benestar, ciutadania, polítiques de cicle de vida, progrés social i habitatge. Amb l'entrada de Mercè Conesa com a alcaldessa, Pellicer va sumar ser regidora adjunta a l'alcaldia. El dibuix, després de la seva etapa política, va representar un gir de 180 graus a la seva vida, ja que la va posar en contacte de forma intensa amb les persones amb discapacitat al grup Catalonia.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Segons un informe, la bretxa digital que afronta la gent gran és preocupant a Catalunya. Tots els indicadors disponibles mostren desavantatges a partir dels 65 anys. Ens ho explica Mireia Fernández Ardèvol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Mireia. També saludem el nostre company, Santiago Espasa, que es troba als Estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Santiago.
Bona tarda, Carme.
Bé, per contextualitzar, ens podries explicar, Mireia, què és a grans trets el que apunta aquest informe?
Mira, el que apunta aquest informe és que ens pensàvem que no hi havia cap problema amb la bretxa digital, dit malament i molt ràpid, és a dir, que la bretxa digital ja estava superada perquè el 96% de la població de Catalunya habitualment fa servir internet, però quan mires les dades a partir dels 65 anys, veus com aquestes dades van caient i cauen de forma molt preocupant, no només a partir dels 65 anys amb el grup d'edat de 65 a 74, on cau, però cau encara molt més a partir dels 75 anys. I això per què és un problema? Doncs perquè cada vegada ens demanen que ens digitalitzem més i ens hem oblidat de la gent gran.
Clar. Quina és la taxa d'ús d'internet entre la població catalana d'aquesta franja que ara comentaves? Entre els 65 fins als 74, per també tenir informació de context i situar-nos.
I tant, mira, si la mitjana de Catalunya està al 96%, quan ens n'anem al grup de gent gran que jo anomeno més jove, 65-74, és a dir, després teòricament de la jubilació la següent dècada, caiem al 79%. I a partir dels 75 anys cau fins al 42%. És a dir, que menys d'una persona de cada dos de 75 anys o més, fa servir internet, que és una taxa prou elevada, que abans ens congratulàvem molt a nivell de dades quan el 50% de la població estava connectada a internet. Però fixa't la gran diferència, no? De menys d'un 50% a pràcticament el 100%.
Mm-hmm. Jo ara mateix estava pensant, és una pregunta que potser no tens la informació, però és possible que sí, perquè a l'hora de comparar, per exemple, territoris, estem parlant de Catalunya. No sé si teniu dades de la resta d'Espanya, però si aquí és preocupant, no vull ni pensar què pot passar amb altres territoris, no?
Efectivament, mira, Catalunya està per sobre de la mitjana espanyola en temes d'accés a internet i ús a internet, també en el cas de les persones grans. Llavors, aquí habitualment el que trobem és que hi ha una bretxa bastant gran entre zones urbanes i rurals. Això passa dins de Catalunya, però també passa a nivell espanyol. Les zones més rurals tenen índexos de connexió a internet més baixos i en zones urbanes més alts, però efectivament, igual que altres indicadors, diguem-ne, Catalunya està una mica més avançada que determinades comunitats autònomes de l'estat espanyol, en el cas de l'ús d'internet, la situació és la mateixa. Sí, sí. És a dir, Extremadura, diguem-ne, per posar un exemple, sí, on el desenvolupament d'internet és comparativament més baix, no dic en termes de població en general, sí que entre la població més gran les taxes d'ús d'internet són més baixes.
Bona tarda, Mireia. Què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Jo ara també et volia preguntar, d'aquesta bretxa digital, si podríem dir que s'ha accelerat a partir de la pandèmia.
Aquest és el problema, és a dir, no fer servir internet si no t'ho estan demanant, fins i tot és un dret ciutadà. D'acord? És a dir, jo he de tenir dret a poder anar al metge sense haver de passar per internet, o en el cas de la gent que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, de poder treure'm la T-mobilitat sense haver de demanar cita obligatòriament a través d'internet. Això és el meu dret com a ciutadana. Però des de la pandèmia, i per la manera com es va gestionar la pandèmia, que va ser ens van tancar a casa i tot es va tornar digital, el que hem fet és exacerbar aquestes desigualtats. És a dir, qui no tenia prou competències digitals o qui no tenia un ordinador a casa o només tenia un telèfon mòbil, va trobar moltes més barreres a poder seguir fent una vida més o menys normal dins d'aquells confinaments. Per tant, sí, s'ha accelerat aquesta exclusió i per això és tan preocupant.
Clar, quan parles d'aquesta exclusió, podríem dir que la bretxa digital ens porta com a la manera en com ens relacionem amb la societat. Llavors, podria existir com una bretxa sociodigital, no?
En realitat, és un dels arguments que nosaltres donem. Fins fa uns anys, la bretxa digital es pensava que era diferent a les desigualtats socioeconòmiques tradicionals. Ara el que veiem és que no només l'accés, sinó l'aprofitament que fem d'internet és diferent en funció del nostre nivell educatiu, del nostre capital cultural, és diferent en funció del gènere. Per tant, el que veiem és que es barreja aquesta desigualtat i per això fem servir aquesta paraula tan llarga que parlem de desigualtat socioeconòmica, però a la vegada desigualtat sociodigital. Per tant, està tot barrejat. Si històricament les dones tenen una posició a la societat que fa que estiguin en inferioritat de condicions respecte als homes, un tema llargament discutit, en el cas digital passa el mateix, perquè l'aprofitament que pots fer d'internet és diferent en funció dels recursos que disposes. I això també li passa a la gent gran. Mira, bàsicament totes les persones a Catalunya a partir de 18 anys, i fins i tot abans, però a partir de 18 anys segur, tenen un telèfon mòbil. La majoria tenen un smartphone, però tenir un smartphone, que per tant habitualment significa estar connectat a internet, que és la principal forma de connexió a internet de les persones grans, no et permet, per exemple, gestionar el banc. No et permet fer la liquidació de l'IRPF, una obligació que tenim com a persones adultes, tothom. No et permet entrar a la meva salut amb comoditat. Per tant, això ja comença a ser una primera bretxa. I té molt a veure, en aquest cas amb l'edat, com a indicador de que no ens hem preocupat que les persones grans tinguin bons productes digitals que es puguin fer servir en igualtat de condicions que la gent més jove.
Clar, llavors, aquí has parlat com de diferents obstacles i et vull preguntar com els principals obstacles que aquesta gent gran ha d'afrontar amb l'ús d'internet i amb la tecnologia digital.
Mira, hi ha un tema de competències, hi ha un tema d'exposició a l'entorn digital, d'acord? Moltes de les persones que ens poden estar escoltant, molts de nosaltres, a les persones més joves us hauran obligat a escola a fer servir internet. A les persones més grans, a l'entorn laboral, allò va començar a venir primer un ordinador, després un ordinador connectat, i és obligatori que facis servir internet, perquè al final o el fas servir o et quedes sense feina. Hi ha persones que han tingut feines que no han necessitat internet. O persones que ja són prou grans que quan van sortir al mercat laboral no es feia servir internet. Aquestes persones han estat menys exposades als entorns digitals. Tenen igualment tenen capacitat per aprendre, però tenen menys excuses per aprendre. Per tant, tu aprens a fer servir determinats instruments si els necessites, si no els vas deixant a part. Però com que això, diguem-ne, és un fet, i com que internet, quan es va començar a generalitzar, internet era un instrument per fer les economies més productives, la societat, però fins i tot Nacions Unides, es va preocupar moltíssim de que tots els treballadors i les treballadores tinguessin competències digitals, de que els nens i les nenes a escola tinguessin competències digitals perquè calia tancar la bretxa digital infantil. No es va preocupar mai de garantir que la bretxa digital es tanqués també entre la gent gran. I les polítiques per tancar aquesta bretxa han començat després de la pandèmia. Què ha significat això? Que ni tan sols hem pensat a les persones grans a l'hora de dissenyar productes digitals. I aquí és on nosaltres parlem d'un cercle viciós. Pensem que les persones grans no tenen interès o que no poden aprendre, això és un estereotip edatista, és discriminatori, però a més pensem que Per tant, no cal dissenyar productes digitals per a aquestes persones. No és que ho faci tothom, però sí que és veritat que molts productes digitals no tenen en compte les persones grans. Això fa que després les persones grans tinguin més problemes comparativament d'usabilitat perquè no les hem pensat, cosa que reforça el fet que, ah, no, és que si ets una persona gran això ja no és per tu. Per tant, aquí tenim com un cercle viciós que realment ara ja és el moment de començar a trencar-lo. I és el moment de tornar d'incorporar, no tornar, però sí incorporar les persones grans en els dissenys de serveis digitals. La meva salut no està dissenyada amb uns paràmetres d'usabilitat massa bons. I aquí afecta més doncs, les persones que van més al metge, que per un tema cronològic són les dones embarassades i les persones grans. Per tant, les estem excloent molt més que altres segments de població, simplement per un mal disseny d'una web. I qui diu la meva salut diu les webs de banca online, les webs de gestió d'impostos, etcètera, etcètera.
Ja. Clar, però llavors també hem parlat de que la digitalització aquesta ha vingut més després de la pandèmia i podríem parlar de que és una digitalització forçosa cap a la vida quotidiana de les persones grans?
Sí, va ser una digitalització forçosa, sobtada, sobrevinguda i no planificada de les persones grans i de la resta de la societat. Vam començar a fer-ho tot online. Hi havia gent, clar, depèn d'on treballessis, potser ja feies reunions online, però molta gent va aprendre a la força a fer servir Zooms i a fer servir Skypes, etc etc. Ens hi van abocar tothom. Algunes persones teníem ja un bagatge previ per contagi, per necessitat, i altres persones van haver de començar de nou. Llavors, sí, per mi la paraula clau és sense planificar i forçós. Per tant, i això significa desordenat i significa que algunes desigualtats es van exacerbar novament, perquè si és no planificat i no tens els instruments a mà, i en un moment en què ens van confinar i teníem el que teníem a mà, ens vam haver d'arreglar amb el que teníem.
Clar, però també pot tenir a veure una mica amb la psicologia, a lo millor, de les persones grans, perquè en el meu cas, els meus avis no tenen cap ganes d'aprendre això. Llavors, a lo millor també és important que hi hagi i garantir la disponibilitat d'uns serveis analògics per a aquesta gent, perquè hi ha gent ja que per la seva edat diuen és que no em ve de gust ja aprendre això.
Totalment d'acord i, segons el meu parer, s'han de respectar moltíssim aquestes decisions i són unes decisions que també tenen molt a veure amb la teva identitat. És a dir, no ens cal aprendre-ho tot allò que és nou sempre i al llarg de la nostra vida, no només quan som grans o molt grans, decidim no aprendre coses. Ho decidim permanentment. I no només decidim permanentment què aprenem i què no aprenem, sinó fins i tot decidim en quina la gent que està a internet, en quines plataformes volem estar-hi. D'acord? Decidim si entrem o no a TikTok, si deixem d'estar a Twitter, si volem anar a Instagram, si volem anar a Twitch. És impossible estar a tot arreu. Per tant, anem fent decisions permanents sobre el que ens interessa i el que no ens interessa fer servir. Llavors, No voler fer servir internet, per nosaltres, a nivell d'equip de recerca, és un dret bàsic de la ciutadania. Primer de tot, som ciutadans i ciutadanes, i després, si un cas, som ciutadans i ciutadanes digitals. Però tant el sector públic com el privat hauria de garantir que podem exercir la nostra ciutadania sense passar pels canals digitals. I és, insisteixo, és un dret a garantir independentment de la nostra edat, afegiria.
Llavors, tu has dit també que ara, després de la pandèmia, és quan una mica s'han posat les piles, no?, en finalitzar amb aquesta bretxa, i et volia preguntar sobre les accions aquestes que han impulsat el govern doncs, català, espanyol, europeu, per reduir aquesta bretxa digital a la gent gran.
Un dels temes més importants que s'han vingut impulsant des de la pandèmia és la formació digital a les persones grans. Fins ara hi havia un nombre limitat d'iniciatives que tinguessin com a públic objectiu les persones grans. Existien, no vull explicar cap mentida, existien, però ara s'han enfortit. De fet, la Generalitat té un pla de xoc per a la digitalització on no només està contemplant formació per segments d'edat, de mitjana edat, sinó també per persones grans de manera explícita. Per tant, això ha canviat, aquesta perspectiva ha canviat. Des de les nostres recomanacions que diem que seria bo que les persones que formin aquestes persones grans, és a dir, les persones formadores, també siguin persones grans, perquè veus el món des del mateix lloc que la persona que estàs ensenyant, i això és rellevant, perquè les formes d'aprendre són diferents, els interessos són diferents, i per tant també deixem de vegades aquella mena de paternalisme de «ai, com que ets gran no t'enteraràs de res», d'acord? Això, quan t'està ensenyant una persona gran com tu, aquestes, permet-me, tonteries les deixen estar a part i parles d'igual a igual sense condescendències, això és molt important. I llavors, una crítica que nosaltres fem a les iniciatives que s'estan fent, que aplaudim, aquestes iniciatives des de l'equip de recerca les aplaudim, però també fem una crítica. El problema no és només formar a les persones grans. Si recordeu, quan va sorgir aquella campanya que deia «jo sóc gran, no sóc idiota», sí, perquè un senyor de més de 75 anys sentia que les oficines bancàries no el tractaven bé, d'acord? Sí. En aquell moment, en aquella campanya que va sortir el 2021, la gran majoria d'opinions era que calia formar la gent gran perquè no tenia prou competències. Jo crec que formar està molt bé, però també hem de garantir que els entorns digitals estiguin dissenyats sota paràmetres de disseny universal. Per tant, que no excloguin una part de la població perquè no l'hem considerat quan fèiem el disseny d'aquelles eines. D'acord? És a dir, els caixers bancaris ara ens obliguen més o menys a no entrar a una oficina bancària, però si volem diners, anar a un caixer. Has format abans aquella clientela que fins llavors havia entrat sempre a l'oficina a treure diners? Els caixers, i fixa't que no parlo ja ni d'un ordinador, un caixer automàtic està dissenyat per persones que tenen dificultats de visió? Hem pensat com funcionarà? No simplement obliguem aquesta gent a anar directament al caixer automàtic perquè a partir d'avui ja es tanquen les oficines i després mantenim la mateixa lògica. Llavors aquí hem de pensar en els dos costats, en la demanda, diguem-ne, en si la persona que ha de fer servir aquell servei té competències digitals o no, i si no les té, formar-la, però en l'oferta, que aquella oferta de serveis i productes digitals estigui adaptada a tots els perfils d'usuaris i usuàries.
Bé, doncs queda clar que hi ha molta feina per fer i que haurem de continuar tutelant, ensenyant, ajudant els nostres grans perquè puguin anar-se incorporant a aquestes noves realitats, però, evidentment, també acompanyades d'aquestes maneres de fer i de pensar que haurien de proposar-se des de les administracions. Mireia Fernández Ardèvol, professora d'Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, gràcies per passar novament pel Connectats. Que vagi molt bé la tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona tarda. Santiago, gràcies. Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu-siau. Passen 3 minuts, gairebé 4, de 4:45 de la tarda i avui dilluns toca tertúlia esportiva. La compartirem amb el Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa, via telefònica. Miqui, bona tarda.
Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda.
Raül Chao, periodista des de Sabadell. Bona tarda, Raül.
Bona tarda, Carme.
I el periodista César Martínez, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. César, bona tarda.
Bona tarda.
Vaja, no sé si vosaltres teniu la sensació que la Lliga està animada. Què? Què diríeu? Està animada? S'anima per moments o es desinfla per moments? Depèn de la setmana, no? Què?
Jo, el que passa és que ara mateix hi ha una lluita preciosa per la quarta plaça. Perquè amb la victòria de l'Atlètic Club, l'Atlético Madrid ara mateix és cinquè, El Girona no treu massa distància, és a dir, si es despista una mica potser ha de patir per lluitar per aquesta plaça Champions. Per mi la setmana clau és la setmana després de la final de la Copa del Rei, que hi haurà partit de Lliga, Champions i partit de Lliga. Aleshores, en aquests 7 dies es decidirà si hi ha Lliga o no hi ha Lliga, perquè els clubs grans aniran sempre a totes a per la Champions, és a dir, sobretot Madrid, Barça i Atlético de Madrid, que tenen una oportunitat, que després ja parlarem de la Champions, molt bona per guanyar-la. Aleshores, potser algú deixa un segon pla la competició i té una espantada, eh? Ojo amb això.
Quina setmana és aquesta exactament, Raül? A veure si ens situem.
És la després de...
Mes d'abril?
Ara mateix... Ara mateix hi ha aturada de seleccions. Tornen i, per exemple, el Barça té Barça Les Palmes, no?
A l'última, sí, l'última de març, no?
És? Sí, després hi ha una aturada que no hi ha partit perquè és la final de Copa del Rei entre l'Atlètic Club i el Mallorca.
Sí,
aquella setmana que entra ja la Champions, ja per primer cop, és a dir, els equips tindran una setmana i mig per preparar aquest partit, després hi ha un partit de Lliga normal, que per exemple el Barça va al Carranza, a Càdiz, i després tornem amb la Champions. I juraria que aquell cap de setmana de sortida hi ha el Barça-Madrid, o el Madrid-Barça en aquest cas.
S'està apassionant.
Si no em falla la memòria,
això
si no em falla la memòria.
Està per agafar un bol de crispetes i seure's a veure tot això, eh? A veure com va. Està emocionant la Lliga, César?
La Lliga una mica, però jo crec que està més emocionant la Champions.
Bueno, sí, però ara en parlarem de la Champions. Però la Lliga encara té exactament aquestes posicions que comentava el Raül, perquè ja venim dient fa setmanes que segurament el Madrid no deixarà escapar a aquest títol, i després veurem què passa, si arriba amb suficient energia i alè el Girona, que no es vagi desinflant de mica en mica en aquest tram final.
No sé, al final el que passarà serà com totes les temporades. Madrid o Barça primer i segon, i a la resta es reparteixen les posicions. Es parla molt de que si el Barça estava més fluix a principi de temporada, que li va costar, però ara està un altre cop, ja està segon, crec.
Sí.
Està segon classificat, i si segueix aquest ritme no el perdrà. Així que sí que és com deia el Raül, l'interessant serà veure quins equips accedeixen a la Champions, si el Girona, l'Atlètic o l'Atlético de Madrid, però jo crec que el primer i segon classificat ja està pràcticament definit i en aquest punt ja no hi haurà tanta emoció.
Miqui, com ho veus? Està emocionant la Lliga o què?
Sí, està força...
Entretinguda, almenys.
Entretinguda, sí, com a mínim, perquè ara mateix la distància entre Barça i Madrid és molt gran, entre Madrid i Barça és molt gran, i després, doncs, com deia el Raül, hi ha aquesta lluita aferrissada per aquesta quarta plaça. També la gran pregunta és si també doncs, hi haurà lluita per la tercera, per això que comentaves, Carme, a veure fins quan li dura la benzina al Girona, no? Sí. Perquè podríem dir que en molts moments doncs, ha tapat boques, ha callat boques moltes vegades amb diferents actuacions o amb algun resultat, potser, que pogués fer dubte del Girona, però ara que és el moment clau, veurem a veure si aquesta lliga no se li fa massa llarga al Girona.
Digues.
I també estarà interessant també la segon, veure qui acaba finalment en segona posició, perquè tindran accés a jugar a la Supercopa d'Aràbia Saudita.
Sí.
I clar, i això és uns milions que al Barça li interessa guanyar, o un premi ja enorme per al Girona. Imagina't, classificació Supercopa, classificació Champions en aquest any històric pel club. O sigui, també veurem si aquest Girona acaba de tornar al ritme de victòria o afluixa i perd aquesta segona posició, definitivament.
Mm. El partit d'ahir del Barça el vau veure,
sí.
Imagino.
Sí.
És la millor versió del Barça d'aquesta temporada?
Per mi ha sigut el millor partit del Barça del llarg d'aquesta temporada i per mi va ser una exhibició amb pilota i sense pilota d'un jugador, de Fermín. Fermín és un jugador que per mi ha sigut el descobriment d'aquesta temporada, bàsicament perquè l'any passat va jugar cedit al Linares, que va explotar com a golejador a Primera Federació, i aquest any li ha costat tenir protagonisme perquè, ostres, el Barça al mig del camp a priori tenia De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan, és a dir, quatre possiblement dels millors migcampistes del món, i a causa de les lesions ha agafat protagonisme, i recordem que ahir no anava a ser titular, sinó per la lesió de Christensen, que acaba sent de la partida, i per mi va ser el millor, és a dir, fa un partit amb pilota i sense, i a més té una cosa que en cap migcampista del Barça té, que és aquest box-to-box i aquesta energia, no? És a dir, que va molt bé cap endarrere, va molt bé cap endavant i pica molt bé l'espai. I això ajuda molt a aconseguir protagonismes des de segona línia, perquè això el Barça tradicionalment sempre ha fallat. Mm.
Jo també crec que és probablement el partit amb la millor versió del Barça, tant en atac com en defensa, perquè en defensa es va veure més sòlid que en altres partits. Funcionant la defensa, la línia de 4 aquesta que vam Cubarsí i Araujo, també Ter Stegen traient un parell de pilotes que podien haver estat
menys
gol.
Alguna despistada.
Però sí, bueno, el Barça ja ens té acostumats a fer despistades cada setmana i acabar el partit al Metropolitano en porteria 0 és molt positiu. I després, si parlem en atac, veiem com probablement el millor partit de Lewandowski després del Mundial. Va fer ahir una exhibició d'ofensiva, com també deia el Raúl, a Fermín, un jugador que està a un nivell increïble. I Joao Félix, que sembla que contra l'Atlético Madrid juga bé, així que va ser una versió molt positiva de tot l'equip, minuts una mica de desconnexió, però en aquests minuts de desconnexió es va ser capaç de protegir-se i no encaixar gol, que en altres jornades és on ha patit el Barça i ha sortit penalitzat.
Miqui?
La veritat és que ahir el Barça va demostrar que si tens una defensa sòlida tens molt terreny guanyat, això com a primera qüestió. Segon, ha tornat Lewandowski en alguns moments i això és positiu. I després també un altre aspecte positiu és també l'aportació dels joves, no? En aquest cas el partidàs que va fer Fermín. Com a tema negatiu, doncs alguna situació en defensa, com és habitual, del Barça, que va estar a punt de costar car, i per altra banda una nova expulsió de Xavi, que jo crec que si és el que ha de posar una mica de tranquil·litat i sobretot de coherència, no? en els jugadors joves, doncs clar, amb aquestes actituds potser i amb aquestes expulsions, jo no sé si el tema de la coherència o el tema de la tranquil·litat ho pot ajudar gaire, no?, amb aquestes expulsions, que ja són dues.
És que des de l'anunci que el mes de juny ja no continuaria, a partir del mes de juny no continuaria, Xavi està desatado i l'equip ha anat creixent, no?, de mica en mica. Li ha costat, perquè si li haguessin de posar motor seria un dièsel total.
Però el de Xavi desatado, jo crec que des que va arribar com a entrenador del Barça li han tret bastantes grogues i vermelles. Si veus aquest punt de vista, el desatado de protestar i queixar-se i rebre les amonestacions...
Sí, però ara sense problemes, vull dir que tant li fa.
Ah, no, sí, ara ja tant li fa. Cada partit és una mitjana de groga per partit i vermella cada dos. Mm. Però bueno, això crec que tampoc acaba sent important. No resta un jugador sobre el camp.
Raúl?
Per mi, respecte al que deies d'aquell comentari, quan crec que va ser el dia del Granada, que empata, no el dia del Villarreal, no me'n recordo quin dia que va ser, que va dir jo no renuncio, continua, tal, no sé què, no sé quan. Per mi, ahir va ser el millor partit des que fa l'anunci, perquè respecte a altres dies sí que van guanyant, però potser patint més, contra rivals bastant més inferiors, però ahir és que va ser una superioritat d'inici a final, és a dir, traient una errada que deia el Miqui de Ter Stegen amb els peus que Pablo Barrios frega el pal, és a dir, la porteria, la resta dels partits, és a dir, el Barça va ser molt superior i podia haver ficat 4 o 5 gols, és a dir, és que a mi el Barça ahir va fer un partit molt top.
Molt bé, ens va enganxar divendres amb el sorteig de Copa, però com les tertúlies són dilluns, doncs jo crec que no podem desaprofitar aquests quarts de final que tela marinera, els emparellaments. No sé si vam fer una mica de travessa a veure qui ens agradaria més que li hagués tocat el Barça, però ara ja, fet el sorteig i veient el resultat, us sembla un bon rival el PSG?
Sí. És a dir, dintre d'una travessa, com deies, de l'1 al 8, quins són els pitjors equips? Jo crec que el Barça s'ha lliurat, jo crec que del City i del Madrid, que són els dos pitjors equips en aquest moment, i a més s'enfronten entre ells. Així que jo crec que per l'afició blaugrana és una gran notícia. El PSG no és el PSG d'altres temporades, però sí que és el PSG d'Mbappé, i Mbappé ara mateix està a un nivell increïblement, com diria Rovirosa, apostoflant nivell màxim, no? ahir va fer un hat-trick, si no m'equivoco, i està a un nivell molt, molt alt. Aleshores, intentar aturar Mbappé serà difícil, no? Però veurem. A mi el factor X del PSG és un vell conegut de l'afició blaugrana, que és Dembélé, no? O sigui, Dembélé fa el primer partit que va fer al Parc dels Princes contra la Real Societat, que va ser el que va desencadenar el partit. Ostres, doncs serà difícil, no? Però veurem quin Barça, al nivell que està, pot competir, no? Sobretot intentar sortir viu de França. I a partir d'allà veurem. I el que ha sortit més beneficiat de tot és l'Atlético de Madrid, perquè l'Atlético de Madrid, que va guanyar els penals a l'Inter, i l'ha tocat a priori l'equip més fluix.
Sí, sí. Quin partit, per això, el de l'Atlético de Madrid. Sí. O sigui, aquesta part del quadre està perfecta, perquè l'emparellament del Barça és començo fora i intento rematar fent una bona feina a casa. Després, per la part de baix, hi ha l'Atlético de Madrid amb el Borussia, que del que resulti d'aquesta eliminatòria, doncs pot ser un rival assequible. Pot ser un rival assequible. Després queden, per l'altra banda, el Coco, Real Madrid, Manchester City i el Bayern. Arsenal és un partit 50-50?
Bueno, el Bayern sempre una mica favorit, eh?
Una mica més.
55 Bayern, 45 Arsenal.
El Bayern és una mica com, salvant les distàncies, o comparant com el Madrid. Té molt de nom. Ja parteixen a una eliminatòria de Champions quasi amb un 1-0.
Miqui, del sorteig, què destacaries? Què vols afegir?
Doncs el més, podríem dir, més destacat és que el Barça doncs té aquesta opció de poder jugar la tornada a casa, que això és molt i molt important, tot i que ara amb el tema dels gols, que ja no són dobles, doncs podríem dir que treu una mica la importància que podia tenir abans, no? Però jo crec que el Barça, doncs, mira, una mala tarda que pots tenir en el partit de Nadal ho pot solucionar amb una tornada com la que va viure el dia del Napoli, no? I després, per altra banda, doncs és dels anys que sembla que la Champions està més cara en el sentit dels rivals que hi ha, però també pot ser la més fàcil, perquè estem veient que molts rivals que podien estar a les travesses d'aconseguir aquesta competició, doncs s'eliminen entre ells. Per tant, doncs pot ser una bona oportunitat per equips que volen lluitar per aquesta competició, ja sigui el Barça, ja sigui l'Atlètic de Madrid, o qui sap si hi ha algun convidat més.
Sí, sí, jo m'estic imaginant una Champions de, no sé si era la 11a, aquestes que va guanyar el Madrid jugant ni fu ni fa, aproximadament.
Quatre totes.
Sí.
Mira, de les últimes n'hi ha algunes.
Bueno,
sense...
Penseu que els pitjors Madrids són els que van aconseguir la Champions. El Chelsea, que estava també en una situació complicada i fins i tot en canvi d'entrenador, doncs va aconseguir la Champions. O sigui, moltes vegades la Lliga de Campions, equips que potser van una mica tapadets o que la Lliga no estan tenint una bona actuació, a vegades pot ser la manera de salvar la temporada, eh? O sigui que no descartem el Barça o l'Atlètic de Madrid. Perquè tu imagina't, l'Atlètic de Madrid, que ara mateix no està en posició de Champions, doncs potser pot jugar a la Champions o té l'objectiu de la Champions guanyant el títol, no?
Sí, sí, no descartarem a ningú, eh? No descartarem a ningú. Recordem les dates perquè ara comença la festa, eh? Ara comença la festa amb les finals d'aquestes competicions anomenades menors, com puguin ser la de la Copa, del Rei, després tenim ja el tram final de la Lliga i la Champions, que l'anada es disputarà el 9 o el 10 d'abril i la tornada el 16 o el 17 d'abril. O sigui que el mes d'abril sí, estarem entretinguts.
Sí.
Estarem entretinguts. Per cert, que hauríem d'esmentar que l'Espanyol ha guanyat, no? Estrena... Hi ha qui aixeca els braços amb una energia, eh? Com celebrant la victòria d'aquest cap de setmana. Manoleta, li diuen?
Sí, ja, li diuen com va ser conductor d'autobús i coses d'aquestes.
Sí, és veritat.
Tothom pujat a la Manoleta. Però és una, va ser una victòria, vaig veure el partit, va ser una victòria molt cara, perquè van patir la lesió de Breadweight, van patir la lesió de Bryan, van patir la lesió de Rubén, és a dir, va ser una lesió, un partit amb tres lesionats, i malgrat així van guanyar la Romareda i un Zaragoza que va cap a baix, i un Espanyol que està consolidat a la part alta de la classificació.
Mira, a lo millor última hora, encara aprofitaran l'embranzida per aconseguir l'ascens, ja veurem.
Jo crec que acaben guanyant la Lliga, és a dir, jo crec que acaben sent primers.
Sí?
No sé, bueno...
Jo crec que sí, sí.
És que segona edició...
A més, han recuperat a Nico Melamed, que va patir una lesió d'espatlla i que porta, crec que des de l'octubre, lesionat, i és el jugador amb més qualitat que té l'Espanyol ara mateix, amb Manolo, que juga amb el 4-2-3-1, un mitja punta com ell, pot donar molt. I jo crec que era necessari perquè l'afició amb la ruptura que va ser molt dramàtica amb el Luis García, el fitxatge de Ramis, que no va acabar d'agradar i a més que jo crec que l'han aguantat més del compte. Això amb l'afició una mica fracturada, jo crec que tenir un home com Manolo que, com diuen ells, li agrada el fang perquè ha estat en el fang més absolut en categories de segona B, l'antiga segona B, a tercera federació, la coneix perfectament. I jo crec que també per ell és l'oportunitat de la seva vida i si puja, potser l'any que ve té el somni de la seva vida.
Oh, mira.
Que l'Espanyol fora a casa guanyava de Pasqües a Ramis, no? Seria la...
Sí, sí.
A l'acudit, no?
No, però... El Domingo de Resurrección ha arribat abans.
Sí, 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 no, la veritat és que guanyar fora de casa era una mica l'assignatura pendent de l'Espanyol, no? I més un Zaragoza que tenia el debut de Víctor Fernández, novament, diem debut, però crec que és la tercera o quarta etapa de l'entrenador, que fins i tot doncs, va haver d'interrompre la roda de premsa tres o quatre vegades perquè cada dos per tres plorava, o sigui, era com... va ser com massa emoció, no? Per tant, doncs, clar, en un camp de la Romareda ple a vessar, també, doncs, no sé, crec que l'Espanyol doncs, va donar un pas molt, molt important.
Bé, doncs a veure si acaba consolidant-se en aquesta part alta per quan arribi el moment de l'estocada final, doncs aconsegueixi l'ascens de categoria. Per cert que, Miqui, sí. Què heu fet aquest cap de setmana amb l'Europa?
Oh, doncs mira, la veritat és que un partit que estava molt i molt complicat al descans, amb un gol de Gené que marcava per l'Europa i a la segona meitat doncs, tres gols de Buena Casa i ara us haig de dir el titular que ahir vam donar, no?
Quin?
Vam dir ahir Buenas noches y Buena Casa, no? Ahir quan vam marxar, no? Perquè era això, era el hat-trick del jugador Many que ha arribat al Terrassa, el jugador aragonès i tres gols de Buena Casa i un d'Aitami.
Ja, mira que bé. Quin bon cap de setmana. I a Sabadell, què, Raül?
Amb la mel als llavis a Riazor. Anàvem guanyant, el Depor va fallar un penal, nosaltres vam donar un pal, i al 90 ens van fer un gol que ve d'una jugada procedida amb molta polèmica, i aquí a Sabadell encara estem una mica... perquè si ens diuen divendres o dissabte al matí, diuen puntuarem a Riazor, ho haguéssim signat tots amb sang. Però després de com va anar el partit, perdre dos punts al 90 fa mal, però bueno. Vam donar molt bona imatge i això és molt important.
Bé, doncs els últims minuts els dedicarem a un esport que no és habitual a la tertúlia dels dilluns, com és l'hoquei herba. Per què? Doncs perquè s'ha disputat aquest cap de setmana a Màlaga la final de la Copa del Rei i Copa de la Reina d'hoquei herba. I en presència de dos equips del... podríem dir que són equips del Connectats, perquè el júnior femení representa Sant Cugat i l'Atlètic Terrassa, evidentment, doncs, representa la ciutat terrassenca. Però ens hem quedat, com abans dèieu, amb la mel als llavis, sí. Perquè cap dels dos no ha pogut amb els seus rivals. El Real Club de Polo s'ha imposat en la final masculina i el Club de Campo en la femenina. Que no hi havia opcions o és que s'ha fet un mal partit? Tu què diries pel que fa a les noies?
El júnior, doncs, més que un mal partit, és que de les 9 finals que ha disputat de Copa de la Reina en els últims anys, bueno, des que ha arribat, els 7 cops que ha perdut ha sigut contra el Club de Campo.
És com
el rival a batre, l'equip més fort d'Espanya, i a vegades surt bé i el guanyen, com va ser a la Lliga la temporada passada, a la final, però aquest cop amb un 1-0 i un partit on va disposar d'alguna ocasió el júnior així important, però no va acabar el gol, i el Club de Campo, un equip més experimentat, més fort, se'n va endur aquesta victòria, que segueix aquesta ratxa de victòries contra el júnior.
Justeta, però?
Sí.
1-0. I l'altra final, la masculina, entre el Polo i l'Atlètic de Terrassa, va ser competida fins al final, perquè van haver d'arribar els shootouts, no, Miqui?
Sí, i novament, doncs, shootouts que condemnen a l'Atlètic. Abans parlàvem de la Champions, no? que és una competició que a vegades els equips que no estan bé a la Lliga doncs, donen en aquestes competicions del CAU. En el cas de l'Atlètic, que recordem que és un equip que ara mateix està setè, molt lluny de les quatre primeres posicions de Final Four, doncs va donar molt bon nivell, va ser capaç de derrotar el Club de Campo, que va ser l'actual campió i amb el que es va trobar l'any passat a la final. A les semifinals va derrotar un altre equip agarenc, el Club Egara, per 1-3, i en aquesta final doncs, es va posar 2-0 en contra i va saber empatar 2, i els shootouts diu a l'Atlètic.
Mm-hmm. Bé, doncs, com dèiem, es van quedar amb la mel als llavis, i ni terrassencs ni santcugatenques no s'han pogut fer amb el títol de campions de Copa. Però vaja, com passa cada temporada, ja sabeu que ara estem en el moment més efervescent, sí, més interessant, més emocionant, pel que fa a tots els esports, perquè estem arribant al tram final de les competicions.
I ara el júnior d'aquí a dues setmanes disputa l'EHL, la màxima competició continental, i potser es poden refer d'aquesta derrota aconseguint el somni europeu.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, senyors, ens tornem a retrobar dilluns que ve, no? Que comencem la Setmana Santa.
I l'altre tampoc, no?
I l'altre és dilluns de Pasqua. Ostres, mira, dues setmanes sense parlar d'esports. Bueno. Però no patiu, que continuarem, perquè entrarem en un bon moment. Que vagi molt bé, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Bona setmana i bones vacances. Bona
igualment.
Bona setmana, Sant Boi.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
No one will hear. No one comes near. Look at him. Work.
socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Ràdio Sant Cugat.